Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia. Us informa Júlia Julbe. Partit Popular i Vox han escenificat avui la seva oposició al dret d'utilitzar el català, l'euskera i també el gallec durant la primera sessió de la Cambra Baixa en què hem pogut escoltar parlar aquestes llengües sense perill que els diputats fossin advertits o expulsats per la presidència. Escoltem el líder d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, quines han estat les primeres paraules en català.
Jo avui aquí parlaré en català, primer perquè puc, gràcies a l'escola catalana, segon perquè és la llengua del meu país, tercer perquè és una llengua que estimo tant, que és la llengua que vaig escollir parlar amb la persona que més estimo d'aquest món, que és el meu fill.
Tan bon punt ha començat la sessió, la portaveu dels Populars, Cuca Gamarra, ha demanat la paraula per denunciar un incompliment del reglament del Congrés i per advertir que la Cambra Baixa i també els seus diputats estan subjectes a la Constitució espanyola i a la seva legislació. Poc després, quan ha començat la primera intervenció en gallec, en aquest cas per part del PSOE, amb José Ramón Besteiro, Vox ha decidit abandonar l'hemicicle. Més qüestions a Catalunya. El govern aprova noves restriccions per la sequera en els municipis que depenen de l'embassament d'Arnius Boadella, que són Sant Llorenç de la Muga, Terrades i Maçanet de Cabrenys, a la comarca de l'Empordà. Ho acaba d'anunciar la portaveu del govern, Patrícia Plaja, a la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu.
Ens ocupa des de fa 3 anys, gairebé no fluixa. És persistent, ja és la més greu d'aquest segle i malauradament ens permet confirmar que cal prendre noves mesures com el passi a estat d'emergència als municipis que depenen de l'embassament d'Arnius Boadelles arran del seu descens amb un volum del 17% només de la seva capacitat. La sequera, com dèiem, no fluixa, però cal posar en valor que les eines que aquest govern ha dissenyat i ha posat en marxa per fer-hi front estan sent efectives. Tenim un pla especial de sequera.
Una mesura que s'ha acordat en la reunió de la Comissió Interdepartamental de la Sequera que ha analitzat la situació de la crisi hídrica que viu Catalunya i on s'han vist que la tardor no servirà perquè la situació de sequera millori. Més qüestions. Reoberta fa uns minuts la circulació de la ronda de dalt en sentit Llobregat, excepte en el tram situat entre les sortides 1 i 3, després que aquest dimarts s'hagi incendiat un camió a l'interior del túnel dels Caçadors. Els bombers de Barcelona hi han destinat 10 dotacions i han pogut controlar i també apagar les flames cap a les 9. Fons municipals han detallat que no consten ferits. Per la seva banda, l'àrea metropolitana ha anunciat que la via podrà recuperar la normalitat durant les hores vinents, tot i que durant les nits caldrà fer treballs de reparació al punt on s'ha produït aquest succés. I abans dels esports, una darrera notícia. Un jutge de Barcelona ha condemnat a 3 anys i mig de presó a 4 ultres que l'octubre del 2019 van agredir brutalment un jove independentista a la capital catalana. Els agressors, tots ells amb ideologia d'ultradreta, anaven de la plaça Artós, al barri de Sarrià, on s'havien concentrat altres també espanyolistes, fins al centre de la ciutat a buscar, segons paraules de la mateixa sentència, enemics independentistes. Els atacants, armats amb objectes contundents i simbologia franquista, quan se'n van trobar un, el van colpejar brutalment amb objectes contundents i també van perpetrar cops de puny per tot el cos, segons considera aprovat la sentència. A banda de la pena de presó, el jutge també els prohibeix acostar-se a menys de 500 metres de la víctima durant almenys 5 anys i pagar-li 10.000 euros per les lesions. La 1 i 4 minuts, moment pels esports, Amana Closa.
Avui a les 9 de la nit el Barça comença el seu camí a la màxima competició europea. Els blaugrana rebran a l'estadi Lluís Companys l'Anvers de Bèlgica amb l'obligació d'accedir als vuitens de final de la Champions. El tècnic de Terrassa, Xavi Hernández, insisteix en que l'objectiu és superar la primera prova.
Passar de grup i després ja en parlarem, però hem d'estar a vuitens de final en aquell bombo. Aquest és l'objectiu principal. Portem 2 anys sense fer-ho, per tant, l'objectiu i el llistó en aquests moments. Després, quan arribem a vuitens, en parlem, però l'objectiu principal és anar pas a pas i aquest ara mateix és l'objectiu clar.
Xavi tornarà a tenir avui les baixes de Pedri i Araujo. L'uruguaià s'ha entrenat a bon ritme amb els seus companys d'equip, però ha quedat fora de la llista i se l'espera dissabte contra el Celta. Torna a la convocatòria també Fermín López després de la sanció. En waterpolo, el Sabadell i el Mataró s'enfrontaran en la final de la Copa Catalunya masculina. El Sabadell s'ha classificat per la final després de superar el Mediterrani per 19-11 i el Mataró després de guanyar el Terrassa per 16-7. La gran final arrencarà a 6:45 de la tarda des de la piscina Joan Serra de Mataró. Abans, a les 5 de la tarda, Mediterrani i Terrassa jugaran la tercera plaça. I en tenis, la barcelonina Rebeca Massaró va ja aspirar a rival per als vuitens de final del torneig de Guangzhou a la Xina després de superar en 2 sets a l'ucraïnesa Caterina Weindel.
Moltes gràcies, Anna. Us deixem de nou amb la caravana de Joan Trias i tot el seu equip. Nosaltres tornem amb més notícies a les 2 a l'estel migdia.
Ràdio Estel.
Club Nous Amics et porta a Terra Santa, Tel Aviv, Galilea, Marmor, Jerusalem, Betlem. Del 18 al 25 de gener de 2024 viatjarem al bressol de la nostra fe. Apunta't a aquest pelegrinatge de 7 dies amb preus especials pels amics de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Truca ara al 93 122 6700. No et quedis sense plaça. Viatge organitzat per RT Cultural, partner oficial de Club Nous Amics.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Outfit Check amb Inés Farrés.
Gairebé 7 minuts que ha passat a la 1 del migdia. Inés Farrés, què tal? Com estàs?
Bon dia, Joan, com
Inés
estem?
Inés Farrés, dissenyora?
De moda, efectivament.
De moda, que la trobareu a la plaça Trilla del barri de Gràcia.
I sempre penso després...
Sense palmeres?
I m'ho diu la meva mare, diu... No només la plaça Trilla, diu... Bueno, la web també. Web, Instagram, Inés Farrés, tot junt. Em podeu trobar per allà, veure la meva feina i també, òbviament, a plaça Trilla sense palmeres.
Ara, Inés Farrés punt?
No, Inés Farrés tot junt. Ai, la web .com.
.com, eh?
Sí.
Val.
Tot es diu igual, o sigui que ho trobareu fàcil.
Que bé. Va, avui tema... Clar, és que... Has entrat per la porta d'estudi i em dius... Woody Allen. Dic, hòstia.
És un gran titular.
Per mi és un mite del cinema. Em genera controvèrsia. Aquí no.
Sí.
Em genera certa controvèrsia. Però...
Ens quedem amb el seu cinema.
Exacte.
Ens dona igual que ha fet ella la seva vida.
Correcte.
Ens quedem amb el cinema.
Correcte. Pel que fa al cinema, per mi és un mite del cinema. De fet, la meva pel·lícula preferida de la història del cinema és Annie Hall.
Mm-hmm.
Tinc que entrar a Annie Hall i ET una mica, però...
Home.
Però és Annie Hall.
Un dia comentarem el vestuari d'ET.
Si us plau.
Venga.
O de les pel·lis noventeres.
Vale.
Que també trobo que tenen un punt molt xulo.
Recojo el guante.
Vale. Però clar, Woody Allen, tinc una persona sentada al costat, avui, que és la Inés.
Això no va dir, eh? Només som dos, eh?
Sí. Que ahir va ser?
Diumenge.
Diumenge passat va ser amb Woody Allen.
Sí. Jo... Bueno, dic malament, però 1.199 persones i jo, perquè eren 1.200 a la sala de cinema, però vam estar a la presentació de la seva última pel·lícula.
I hi era ella?
I va venir ella a presentar-la.
Que bo!
Perquè com venia també aquí a Barcelona, està fent concerts de jazz, doncs va venir a presentar la seva pel·lícula en persona i vam estar allà, bueno, no xerrant, perquè va venir 5 minutets a presentar-la i va marxar.
Va marxar?
A sopar, ho va dir, tal qual. Però bueno, ens va fer molta il·lusió veure-ho. És,
sí?
Com, és el que dèiem, no? Arrel de... És igual el que hagi fet a la seva vida, tinguis més afinitat, menys, però és un mite.
Sí, sí, home,
és un mite del cinema. No sabem quants anys el tindrem, perquè estava l'home una mica cascadet.
Està fumadet, eh?
Uf, l'havien d'ajudar així una mica com a caminar i estava fluixet. Bueno, se'l veu, potser ell per dintre està a tope.
Avui ho dèiem, 87 anys, no? Sí, sí, 87 anys.
Sí, ja m'ho crec. I, però bueno, molt guai. Veure'l allà en persona, existeix realment, és una persona de carn i hueso. I va ser molt xulo, va ser molt xulo.
Saps què va passar ahir en aquest programa? Parlàvem amb en Rafa Sanahuja, una mica sobre Woody Allen, com vindria, etcètera, etcètera, i li deia, mira, jo no sé, això, no sé si està molt gran, si no està molt gran, si parlarà en la presentació de la pel·lícula, les entrevistes que oferirà o que no oferirà. Nosaltres vam trucar, ens van dir que no.
Vaja.
Vaja.
El català crec que no el controla gaire.
Persiculava una mica, però vaja. El que sí li vaig dir a Rafa Sanahuja és, sense veure'l, sé com vindrà.
Vestit.
Què és? Exacte, sí, sí. És amb pantaló beix, samarreta no, camisa blava, per dins del pantaló, el pantaló fins al malic, una mica més amunt inclús, i un barret d'aquells, no sé com dir-ho, eh?
De pescador.
Us heu d'imaginar, sí, de pescador, aquells que se posen molt... Ja em perdonareu, la gent gran quan plou. No? Una mica així. Em riu la Inés. Però no, que... sí, no sé. Un...
Així va venir, amb el barret a la mà per educació, perquè és de la vieja escuela i el barret s'ha de treure quan entres.
Ara.
Però efectivament anava amb la seva camisa, amb el seu pantaló beix, les seves ulleres.
No fallin.
I no, estava... Per això era, va ser curiós com veure-la en persona, perquè era realment tal com te l'imagines.
Sí, eh?
Sí, no té cap sorpresa. O sigui, tal el que t'imagines, el que veus a la televisió, és Woody Allen.
Que fort. Jo l'he vist 3 vegades en directe.
Ostres,
amb
doncs
la New Orleans Jazz Band.
Doncs mira, hi ha molt més que jo.
Una d'elles, el Cafè Viena de la Casa Fuster.
Ostres!
Em va fer molta il·lusió poder-lo veure en directe amb el clarinet que se deja ir. Escolta'm, és una fera, eh?
No, és que sap, ha vingut a fer molts concerts ara a Barcelona, sí. No sé si n'ha fet també 2 o 3, i home, deu ser molt bo, se li deu donar molt bé.
Sí,
i...
sí. Dos bueno... n'ha fet. Ahir va estrenar-se el Tívoli i avui repeteix.
A la presentació va dir que ell disfruta molt més fent música que fent pel·lícules.
Imagina't.
Ja és una declaració d'intencions.
Imagina't. En fi, que va venir a estrenar aquesta nova pel·lícula, però per què has triat Woody Allen avui?
Perquè he pensat, dic, bueno, ja que he vingut, ja que acabo de veure el Woody Allen, doncs anem a agafar aquest tema, com vaig explicar, doncs agafarem temes i els transformarem en moda. I què millor que parlar de Woody Allen, el seu vestuari de pel·lícules, i la moda i Woody Allen. Per què? Doncs perquè al final ell ha fet 50 pel·lícules. La que va estrenar l'altre dia és la número 50. Què passa? Aquestes 50 pel·lícules són al llarg de més de 50 anys. Clar, les pel·lícules que s'ambienten a una època concreta, els anys 20, els anys... Clar, ja has de buscar un vestuarisme molt concret.
Clar.
Però les que són, diguem, contemporànies, al llarg dels anys, clar, acaben sent un referent de moda i història per la pròpia evolució del temps. Et poso un exemple. 3 pel·lícules.
Va.
Hannah i sus hermanes. Que és del 1986.
Val.
Match Point.
Tio, l'any que vaig néixer jo.
Ai, mira, pues com a Hannah i sus hermanes.
Mira.
Match Point, 2005.
Sí.
I la de l'altre dia, Golpe de suerte, 2023.
La vas veure, eh? Un golpe de suerte. Què tal?
Ah, fluixeta.
Sí?
Sí, molt.
Per ser la 50ena?
Jo faria la 51 per acabar una mica millor. Sí, aquest és el final, és una mica...
Val. Em diu que té més preparades, però que busca finançament.
Poder. Va. Bueno, si no, ara està amb la música, o sigui que... Que faci una pel·li sobre música, penso. Alguna cosa així com per tancar,
I
tanques molt millor. Sí, aquesta és l'última, em sabrà una mica de greu. Sí, i va ser una mica unànim, eh? Anava amb la meva família i tots vam opinar una mica el mateix.
Vaja.
Però bueno, esperarem a que els espectadors opinin.
Va. Em parlaves en moda a les pel·lícules de Woody Allen?
Clar, t'estava dient, per exemple, aquestes 3 pel·lícules, que entre elles hi ha cada, com uns 20 anys entre cada pel·lícula.
Sí.
Clar, són pel·lícules en el moment contemporànies. I tu penses a les 3 i hi ha una evolució d'estil i de moda espectacular.
Sí, senyora.
Perquè una està ambientada a 80s-90s, doncs amb les camises, les armilles de punt, els pantalons de tiro alto, després està la Match Point, hi ha unes cosetes més entallades, les
molt
camises
de
màniga curta... Sí, i els modelitos de tenis també són una mica 2000eros. I veus la d'ara, que era un vestuarisme totalment contemporani, i és pel que ha agafat una mica aquest tema, perquè les pròpies pel·lícules de Woody Allen són com fer un passeig per la història de la moda en si mateixes.
És xulo, això.
I llavors dic, home, doncs és un tema que ens pot donar aquí molt de joc per anar parlant una mica de moda.
Està molt bé.
Però, a banda d'aquest anàlisi que es podria fer amb totes les pel·lícules, si parlem de filmografia de Woody Allen i de vestuarisme a les pel·lícules de Woody Allen, hi ha una que mereix una anàlisi per separat, perquè independentment de la seva època, el seu vestuari s'ha convertit en un referent del món de la moda, i no només això, sinó que continua sent, avui dia, supermoderna, 45 anys després. I és la pel·lícula d'Annie Hall.
M'encanta.
La teva favorita.
Però és que m'encanta.
Protagonitzada per Woody Allen i Diane Keaton el 1977. Sí, és una pel·lícula que, és això, té més de 45 anys, però el seu vestuari es va convertir des del primer moment en un estil de vestir propi. És una tendència que encara perdura i que ens podem trobar pel carrer, on l'eix principal és la combinació d'un estilisme masculí amb tocs femenins i formada principalment per peces de sastreria. Pantalons amples de pinces, camises masculines, corbates, armilles o americanes d'espiga. Sí, una persona que et pots trobar pel carrer en qualsevol moment.
Ara no la tenim aquí, connectarem cap a 2:15 amb ella, em refereixo a Olma Giró, però com que un dia vam dir que faríem allò de l'estilisme dels membres de l'equip, ja la veuràs, però Olma Giró, jo crec que des del primer any que és a Radio Estel, que li dic que és la Diane Keaton de Radio Estel.
Ah, doncs mira.
Per Annie Hall. Vesteix molt Annie Hall.
Pues estàs exemplificant l'argument d'aquesta secció, perquè és real. Sí, és una pel·lícula que té gairebé 50 anys
tendència.
I és un estil que avui està supervigent.
Sí,
i al final
sí.
És això, és un estil molt masculí, molta peça de sastreria, que em sembla super elegant d'altra banda, però que va ser molt pioner també en aquell moment.
Sí, tant.
Llavors, ho deia perquè són estilismes que bé podria ser que els dos protagonistes comparteixen armari dintre de la pel·lícula, però en ella va aconseguir agafar la mateixa base per fer-ho extraordinari. I parlo d'ella perquè, si t'agrada la pel·lícula, t'agradarà aquesta anècdota, i és que una de les anècdotes més curioses que envolten aquesta història és que va ser la mateixa de Diane Keaton qui va formar part de l'elecció del vestuari de la pel·lícula portant la seva pròpia roba de casa.
De fet, Diane Keaton vesteix molt com Annie Hall.
Clar, és que
sí,
on és la línia fina entre l'estil Annie Hall i l'estil Diane Keaton?
Correcte, si la veieu inclús a dia d'avui, a qualsevol gala.
I de fet porta molt els barrets.
Els barrets, les armilles, les corbates...
No, és el seu estil, tal qual. I de fet, anys més tard, la dissenyadora de vestuari oficial de la pel·lícula, Ruth Morley, va explicar una entrevista que en diverses ocasions li va dir a la Diane que no podia sortir així perquè la seva roba era horrorosa i que semblava una boja.
Fixa't.
Òbviament, Woody Allen va sortir en defensa de Diane Keaton dient-li textualment «Deixeu-la, és un geni». I efectivament s'ha confirmat, perquè és el que diem. Sí, sí. Si no, no seria un estil que es porta avui dia.
Diane Keaton, que anys més tard va confessar que estava bojament enamorada de Woody Allen, però que Woody Allen no li va fer cas.
En aquella època no estaven junts, en aquella pel·lícula?
Jo diria que ja no.
Ja no.
Jo diria que just a Annie Hall ja no.
Vale, perquè Woody Allen després també va dir que va basar el personatge d'Annie Hall lliurement en Diane Keaton, que de fet Diane Keaton, el seu cognom real és Hall, i llavors Keaton més tard va dir, bueno, era una versió idealitzada de mi a la pel·lícula. Llavors, clar, li va donar tant de marge i tanta poderio per portar la pel·lícula a Diane Keaton, que és el que diem, que el 80% del mèrit per crear l'estil Annie Hall és seu. Val. I és el que diem, que és una línia tan fina entre actriu i personatge que no sabem si és estil Annie Hall, estil Diane Keaton, però aquí el tenim, encara avui dia. A part, dintre de l'equip de vestuari, també estava el dissenyador Ralph Lauren.
Ah, sí?
Pertanyia a l'equip de vestuari de la pel·lícula i va dissenyar algun dels estilismes més emblemàtics que sortien al metratge, que és una altra relació més entre moda i cinema.
Val.
És que al final acabarem fent un programa només de moda i cinema.
Està bé, eh?
Sí, anirem traient aquí pildorites. Si cada mes té 4 setmanes, una serà una... cinema i moda. Ja.
T'ho compro.
Sí?
Ja est... No, ja està.
Aquí va, ja pues aquí l'agafem.
Sí.
Pues ho tenim.
Val. Va, què més?
Bueno, tota aquesta repercussió que va tenir el vestuari d'Annie Hall, en el moment no va ser tan puntero, perquè de fet no va ser ni nominada al vestuari pels Oscars, sinó que ha sigut un reconeixement que ha vingut amb el pas dels anys, ja no només per ser tan popular als nostres dies, sinó, per exemple, el 1992, la Biblioteca del Congrés dels Estats Units va declarar que la pel·lícula era cultural, històrica i estèticament significativa.
Fixa't.
I s'ha demostrat si era estilísticament significativa.
Això passa molt en la moda, que quan algú genera una cosa nova ho mirem amb ulls d'estranyesa o sorpresa, com a mínim, i anys més tard entenem ben
bé allò. Jo crec que
allò.
Sí, que moltes coses agafen força amb els anys.
Sí, eh?
Per això també està la figura sempre dels visionaris. Sí, és la persona que s'avança i després hi ha coses que agafen força amb el temps. O sigui, ja no només, o sigui, el món de la moda no cal tampoc esperar-se gaires anys, però sempre el que es comença a portar, sempre hi ha algú que mira malament algú i ho acaba portant. Llavors penso que així és com neix la moda. Sí, un visionari, una persona amb molt d'estil, amb molta iniciativa, o jo què sé, una mica boig, és que el que vulguis, que comença a portar una peça de roba, un color, un estil... Es comença a veure, i això m'agrada, això m'agrada tal, i al cap dels anys ho porta tothom.
Això ha passat, no
sé... I potser ho has criticat.
No sé si hi estaràs d'acord o no, però ha passat molt, crec, pel que fa a Barcelona, almenys, amb les tribus urbanes. Vull dir, jo recordo que van ser molt criticats, per part meva també, no enganyo ningú, uns pantalons que popularment els dèiem els cagats.
Sí.
Sí?
Ja sé quins són.
No sé com es diuen, però popularment es deien així. I després el món skate els va agafar, no? I ja no és tan estrany veure-ho pel carrer.
I potser una cosa que tu has criticat, t'acabes posant.
I tu acabes posant, exacte.
Sí, és que això també seria un tema, com per sortir al carrer a dir quina moda has dit, això no m'ho posaré i t'ho acabes posant.
Sí, també.
Sí, és un tema... Per exemple, de petits ens obligaven a posar-nos X cosa i al cap dels anys, com tot torna, ets tu qui t'ho compres. Sí. Bona, quantes coses la meva mare no m'ha dit. Això ho tenies de petita. Jo, mama, ja, no en parlem. Ja està, però ara mola. Ara mola. Quan tens 8 anys, no mola.
És molt... És real aquella frase que diem tots del tot torna?
Sí, jo penso que sí.
Sí?
Jo penso que moltes coses tornen. Sí, també jo crec que perquè hi ha moltes coses que és que està tot inventat. És com el que parlàvem el primer dia amb els Levis,
sí,
que no treien col·leccions noves, sinó que era com treure alguna cosa d'arxiu i posar-la com un altre cop al mercat.
Uh-huh.
És que jo crec que la vida va així, perquè al final inventar coses està tot inventat. Llavors és com anar reciclant estils i sempre... Cualquier tiempo pasado fue mejor.
Uh-huh.
O sigui, no pots dir que lo imminent, lo justament abans que tu, era bo. No, has d'anar com més enrere. Llavors, clar, quan més enrere tires, tot torna.
Escolta'm, i com que tot torna, va haver una commemoració, crec, d'aquesta pel·lícula, d'Annie Hall.
Clar, precisament per això et comentava que Ralph Lauren va pertànyer a l'equip de vestuari de la pel·lícula, perquè l'any 2016, en commemoració als 40 anys de la pel·lícula, la casa Ralph Lauren va reviure l'estil d'Annie Hall amb la col·lecció de tardor-hivern.
Fixa't.
Llavors, si realment busques imatges d'aquesta col·lecció, són les camises amb colls grans, les corbates, els barrets... És com veure 20.000 Annie Halls desfilant, però de Ralph Lauren 2016.
Moriria per veure-ho, això, ara mateix.
Doncs mira, busca 2016, tardor-hivern de Ralph Lauren, i va fer un homenatge per haver participat això en la pel·lícula.
Que
i
bo.
Després hi ha com moltíssimes com petites referències, per exemple, és que vaig trobar una marca de roba que es diu Zubi,
sí,
que és madrilenya, hi ha uns pantalons que són així també de tall alt, amb amples, amb pinces, i són els pantalons Annie. Casualitat, no lo creo. Sí. Annie Hall està present a tot arreu amb un estil molt característic i és això, i molt, molt de moda encara.
És normal que una pel·lícula marqui tanta tendència en el món de la moda?
Doncs no ho sé. Hi ha
una cosa és que ens sorprengui, que ens agradi, que el que vulguis, eh? L'altra, que arribi a crear tendència.
Jo crec que per això és tan significatiu que després de gairebé 50 anys estigui tan de moda, mai millor dit. Llavors, no sé si hi ha algun més pel·lícules així que hagin marcat tant... Ja m'ho investigaré, ara no se m'acuda, no? Ja tal, però pel·lícules així que marquen una època, jo penso que també una mica com ho parlàvem la setmana passada, no? Amb les coses que es revaloritzen no només per qui les ha portat, sinó pel moment històric i el que han significat. Pues aquesta pel·lícula potser va significar molt per la relació de Woody Allen i Diane Keaton, per com és la pel·lícula, per la història... També diuen que és una pel·lícula molt innovadora per treure la quarta paret, no?, que se'n diu, i parlar directament a càmera.
Sí.
Pues potser juntant totes aquestes coses fan que la pel·lícula sigui tan innovadora que agafa tot un auge i el vestuari ja és el culmen.
Clar. Més cosetes que ens volies explicar d'aquesta pel·lícula, va.
Bueno, ja parlant així, ja una mica més... Annie Hall l'he analitzat com una mica a part perquè crec que ho mereixia.
Sí, home,
però dintre de les pel·lícules de Woody Allen...
Si no l'heu vist, sisplau, eh? Feu el favor, eh?
Ja dic, aquesta setmana la van fer a Movistar Clàssics.
Sí?
Estan fent gairebé totes les de Woody Allen i justament l'altre dia, mentre redactava aquí el guió, la miràvem a casa, la d'Annie Hall.
Que bona.
I molt maca. I bueno, i també donaven la de Misterioso Assassinat de Manhattan. Bueno, estan fent moltes i val la pena tornar-les a mirar. Bueno, el que comentava... Parlen de la importància del vestuari, no només al servei de la pel·lícula, sinó també com a eina estilística històrica, que és l'art de comunicar a través de les peces de roba, que és una mica com el que comentàvem amb Annie Hall. I és que un bon dissenyador de vestuari ha de respectar les èpoques i al mateix temps saber construir una identitat estètica diferent per cada personatge, que déu-n'hi-do també la feinada quan són molts personatges. Recolzar la trama a través de la roba i el que la roba expressa. I això és una cosa que Woody Allen sap molt bé, com hem comentat, perquè l'elecció de l'armari dels personatges és on consolida gran part del guió de la seva històries. De fet, ell mateix ha explicat que en diverses ocasions que el seu objectiu consisteix en trobar l'equilibri perfecte entre estètica i contingut i convertir en extraordinari allò ordinari, que és el que ha fet la pel·lícula d'Annie Hall. Convertir les coses ordinàries, com la sastreria masculina, en una cosa extraordinària, que és un estil propi. Però tot això Woody Allen pues, no ho pot fer sol, el tema del vestuari, perquè ell pues, és el director i té moltes coses al cap. Llavors, necessita un bon equip de vestuari al seu costat. Llavors, és on porto una altra dada curiosa, i és que la dissenyadora vestuari actual de Woody Allen és espanyola.
Ah, sí?
Estem per tot arreu, nosaltres.
Espera't, m'ho apunto, això, eh?
És espanyola, sí.
Espera't, tenim el productor, sí, Andreu González, la dissenyadora de moda, no? De vestuari, perdó, de les pel·lícules de Woody Allen, és espanyola. Ja t'ho deixo caure.
Si la porteu, m'aviseu, eh?
Ho intentarem.
Vale. No sé si és per això o perquè a l'Andreu li interessa saber ara aquesta informació.
No, ja sap l'Andreu que quan li dic amb ell és...
Doncs ja sí. Em trucareu. Doncs Sonia Grant és una gran professional del sector que ha treballat amb grans directors nacionals com Alejandro Amenábar, Pedro Almodóvar, Icíar Bollarín, Fernando Trueba... I no només això, té dos premis Goya, el 99 per La niña de tus ojos de Fernando Trueba i el 2020 per Mientras dure la guerra, Alejandro Amenábar. I a més, el 2015 va rebre la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts. Quasi nada.
Déu-n'hi-do el que ha fet, eh?
I, a més, treballa amb Woody Allen.
Uau.
Es van creuar els seus camins l'any 2008 amb la pel·lícula Vicky Cristina Barcelona i des de llavors ja porta 6 pel·lícules que han treballat junts. Vicky Cristina Barcelona, Midnight in Paris, que he de dir que és de les meves preferides.
Preciosa.
De la teva Sunny Hall, jo crec que la meva és Midnight in Paris. Sí. A Roma con amor, Magia, la luz de la luna, Rifkin's Festival i Golpe de suerte, que és la que vaig anar a veure l'altre dia, que el 29 de setembre ja s'estrenen cinemes. Llavors, a totes aquestes pel·lícules, Sonia Grande ha estat la responsable de dotar a cada ciutat i a cada època del seu estil estètic corresponent. Però clar, jo, després de llegir aquesta llista, les que més em criden l'atenció, òbviament, són Midnight in Paris, Magia, la luz de la luna... Clar, com es fa el vestuari quan és d'època?
Clar, Midnight in Paris hauria de ser complicat.
Clar. Totes dues estan...
Si no m'equivoco, apareixen personatges de diferents èpoques.
Sí, i a més, personatges reals.
Sí, també,
llavors, és un tema de caracterització, de...
Sí,
que té allà la seva feina darrere. Doncs ella diu que les pel·lícules d'època, òbviament, porten més feina, però sempre intenta que cada peça del vestuari sigui autèntica, o en el seu defecte que estigui confeccionada amb teixits i aplicacions de l'època.
Wow.
Si la peça no és original, compro la tela original perquè me la facin.
Què vol dir la tela original?
Doncs buscar teles d'antiquari, robes de l'època. Potser no tens un vestit del 1900, però hi ha un teixit, imagina't, d'un llençol del 1900. Vale. Doncs amb això fer el vestit.
Wow.
Diu que és l'única manera com de generar un aura a l'estudi i tal,
no?
I que els actors i l'equip es fiqui en situació. Llavors diu que tot això doncs, ho busca subhastes, mercats, antiquaris, col·leccionistes... Bueno, tot un món que deu ser també... Si la convideu, si us plau, pregunteu-li per
això. No, ho intentarem, a més per aquesta secció, evidentment.
Ah, hombre, ui, jo encantada.
Per intentar-ho, que no quedi.
Aquest qual l'heu de recollir vosaltres.
Vam intentar Woody Allen, no va sortir.
Potser la dissenyora de l'estuari.
Sí, la dissenyora de l'estuari ens fa cassitó,
mira,
una mica.
Tant de bo.
Estaria bé.
No sé si estarà molt ocupada amb tants directors superfamosos. I recollint goies, però
segur.
Si us fa cas, em truqueu.
Home, evidentment. Deixa'm preguntar-te per últim, ens queda un minutet i mig. Sí que et voldria preguntar, i perquè ens quedi clar... No per obvi, vull deixar-t'ho a pregunta. Ben bé, què és el que fa una dissenyora de vestuari amb una pel·lícula en el món del cinema?
Justament per buscar una mica aquesta informació em vaig llegir entrevistes de Sonia Grande i ella explica una mica el seu procés. Bueno, òbviament, el que fa el dissenyador de vestuari és dissenyar i crear i idear tota la part estètica... Bueno, estètica no, perquè hi ha gent que després fa també la producció dels escenaris. Ella s'encarrega del vestuari.
Clar, però...
De donar uns estilismes a cada personatge i que a través d'això també cada personatge tingui la seva identitat.
Val, aquí anava, perquè... Perquè qualsevol que no hi entenguem sobre la matèria podríem pensar, home, si Woody Allen, l'última pel·lícula, aquest Golpe de suerte, fa un vestuari completament contemporani...
Tots van iguals.
O que més dona que jo vagi com vaig ara i em posi a rodar.
No, és bona pregunta. El que fa el dissenyador de vestuari, justament, és a partir del guió i molta feina amb el director d'interpretar i de conèixer la psicologia de cada personatge i què busquen i què pretenen i com són, reflexar tota aquesta personalitat al seu vestuari.
Val.
Doncs el nivell econòmic, la posició social, els gustos, els estils, la manera de fer, d'actuar, tot això, reflexar-ho en el vestuari. Clar, és més complex quan és roba contemporània, perquè tots podem dir que anem iguals. Doncs allà es troba una mica més els matifes de cada personatge.
Val.
I et dic que a la nova pel·li es noten, les diferències.
Sí?
Sí.
Ai, el meu.
No hi ha molts personatges, però, per exemple, el cas de... Hi ha una mare i una filla, i es noten els matifes, perquè a partir d'aquest programa que sabia que faria, ho vam estar parlant després de la pel·lícula, amb la meva germana, i sí que dèiem això, ostres, doncs la mare anava aquí més còmoda, en canvi la filla anava més tal. Es nota la diferència social, la diferència tal. I dona joc, i jo crec que la feina està molt ben feta.
La veurem. Escolta, recollim el guà de Sonia Grande.
Jo, el de moda i cinema.
Tu reculls el guà de moda i cinema. I nosaltres que en seguim parlant cada setmana. Inés Ferrés, que la podeu trobar a la seva web, inésferrés.com, a Plaça Trilla, al barri de Gràcia de Barcelona, un dels barris més meravellosos de Barcelona. Deixeu-m'ho dir així, sempre ho diré així.
No hi viuràs allà. Doncs mai t'he vist pel barri, ja ens trobarem.
Ja passaré per Plaça Trilla.
Ja ens trobarem per allà.
Inés, un plaer, com sempre, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Joan, a tu.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Minut i mig que passa de 2:45 del migdia. Rafa, què tal?
Hola, hola, hola.
Com estàs?
Bé, content. Dia històric. Vull
fer una secció.
Dia històric.
Jo, Inés Farrés, m'ho passo molt bé, però
sí.
Dos.
Què vols?
No, tres.
Faré, tres?
Faré tres punts.
Digues-ho ja, perquè anirem cap al 4 i cap al 5.
No, 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 m'ho passo molt bé. N'aprenc molt, perquè jo de moda no en tinc ni punyetera idea.
No, 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 no ho juris.
I m'ensenya molt.
Sí.
Què vol dir, no ho juris? Escolta'm. I tres, clar, és que avui hem tocat una de les meves pel·lícules preferides, com saps, que és Annie Hall.
Oh, Annie Hall.
Clar. I...
Sí, jo estic entre Annie Hall, Annie Hall i Hannah i sus hermanas, per mi és lo millor. De lo millor de Woody.
Hem comentat també, sí. Hannah i sus hermanas.
És que a mi m'encanta Hannah i sus hermanas, sí.
Escolta'm, de seguida anem al Bona Vesprada. Abans, però... Saps que hem de preguntar on és una personeta?
Home.
Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, com esteu?
Bé, home, fent ràdio, ves?
Fent ràdio? Jo avui molta ràdio no faig, eh?
No? Escolta'm, perquè...
No.
Estàs cobrant ara mateix, eh?
I què faràs?
Estic fent ruta gastronòmica.
Ah, mira que bé. On et trobem ara?
Què us sembla?
És l'hora, eh?
Escolta, com us he avançat al principi d'aquest programa, avui em trobo... a dintre de la tercera millor pizzeria de tot el món, que no és Itàlia, és a Barcelona.
És a Barcelona i, a més, mira, acabava de dir això, és el meravellós barri de Gràcia.
Sí i no. És a dir, tenen dos locals.
Ah.
Estem a la Sartoria Panettieri, tenen un local a Gràcia, un altre a l'Eixample.
Ah.
Avui ens hem citat a l'Eixample. Per què? Encara que no ho sembli. Sí, des de la ràdio, evidentment, no ho podeu veure. Jo us ho explico. Estic asseguda en un sofà molt còmode, enmig de la pizzeria. La pizzeria que, evidentment, doncs, està ple servei perquè a la una han començat a venir els primers comensals.
Llavors, ja s'escolta Xivarri, eh?
Sí, m'he assegut en un sofà i estic a la mà dreta. Tinc a un dels propietaris i a la mà esquerra els altres. Són dos amics que es diuen Rafa i Jorge, que són els propietaris d'aquesta pizzeria, la tercera millor pizzeria del món, que es diu Sartoria Panettieri. Per què es diu així? Doncs perquè en Rafa es diu Rafa Panettieri i en Jorge, Jorge Sastre. Sastre, i en italià, Sastre, Sartoria, bàsicament.
Home, tu mateixa, tira.
Val, jo tiro. Doncs res, bàsicament, ens trobem aquí que a sobre fa molt, molt, molt poc han sabut aquesta notícia de que era la tercera millor pizzeria del món. A part els hi ha vingut, dius, ostres, quantes coses, perquè fa pocs mesos, uns dos mesos, ja havien aconseguit ser la millor pizzeria d'Europa, que en aquest cas, en aquest rànquing, que és un rànquing del 50 Top Pizza World 2023, En el d'Europa no hi entraven els italians, però a la Mundial sí que hi entren els italians, i atenció perquè una pizzeria de Barcelona ha aconseguit la tercera posició. I sense més dilacions, el saludem. Molt bona tarda, Jorge.
Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí contigo.
I molt bona tarda, Rafa.
Buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros.
En Rafa, suposo que ho escoltareu.
Sí.
Se li nota que és brasiler.
Sí.
Però hi ha truc, perquè també tens ascendència italiana.
Sí, mi família és italiana, però sí, he nascut en Brasil, en el sur de Brasil. Así que soy brasileño.
I lo de la pizza ve de família, ho han inculcat des de petit?
La pizza hay bastante a la familia, pero he vivido también 4 años en Italia, así que tengo un poquito de... un poquito más de italiano, quizá.
Ara ho entenem. Escolteu, plat fort, tercer millor pizzeria del món, sí. Com vau rebre la notícia fa molt poc, i si ho heu celebrat?
Hombre, ha sido una locura. Estuvimos el otro día en Nápoles, cuando fue la gala. No nos esperábamos tampoco esta posición del ranking y, como te puedes imaginar, ha sido una explosión de júbilo y alegría. Hemos celebrado, pero de manera contenida, porque al día siguiente teníamos que venir a trabajar aquí a Barcelona. Entonces ha sido un poco complicada la celebración. Muy buena, pero cortita.
I entenc que havíeu de venir a treballar i tot reservat, tot ple, o no?
Sí, está prácticamente, ya veníamos de un año muy bueno, con una semanita así de antelación, hay que hacer las reservas. Y por suerte estamos llenando cada día.
Perquè ara, més o menys, quanta llista d'espera hi ha? Amb quanta antelació hem de reservar? Perquè deu estar molt ple.
Bueno, depende. Hazte cuenta que hay restaurantes, son grandes, y siempre hay algunas cancelaciones cada día. Entonces, si tienes un poco de suerte, puedes conseguir reserva para el mismo día. Pero si no, de normal, mínimo 2-3 días. Y para fines de semana, 2 fines de semana de antelación.
Ho confirmo perquè jo vaig intentar venir un dissabte i no teníeu lloc. Vaig intentar reservar un divendres i no hi havia lloc. Així que ja us ho dic jo, que està plena. A banda d'això, el premi és per la pizzeria, pel concepte de pizzeria, que pel que tinc entès, bé, ho posa fora, un rètol que posa tu farm, tu pizza, no? De la granja...
De la granja a la pizza, és la nostra filosofia de treball. O sigui, és una pizzeria d'estil italià, pero lo que hacemos es utilizar todos los productos locales. No traemos productos de Italia, y sí, no porque no son buenos ni mucho menos, pero nuestra idea es poder dar valor a los productores locales y trabajar con la mayor cercanía posible.
I el seu al vostre embotit, perquè hi ha aquí l'embotit penjat, hi ha una taula plena d'embotit penjat que té una pinta certes aus, el feu vosaltres?
Hacemos nosotros todos los embotidos, o sea, ahora mismo tenemos una media de 10-15 embotidos, más o menos. Todos los embotidos de las pizzas los hacemos nosotros también, así que tenemos bastante faena y nos vamos liando cada vez más con alguna cosilla.
Ja està bé, no descansar. I una cosa, sé que és complicat, eh? El premi l'heu guanyat en el concepte de pizzeria, però si jo us hagués de... si haguéssiu de dir la pizza estrella, amb qui no us quedeu, quina em dieu?
Bueno, ahora mismo la pizza estrella es nuestra interpretación de la margarita, que si tienes suerte la vas a probar. Que es una margarita clásica, que sería la clásica napolitana, pero hecha a nuestra manera, cambiando los ingredientes, más que los ingredientes, la técnica para realizarlos. Y esta es la que ganó, le dieron un premio especial a la mejor pizza del año, del 2023 en Europa, y la que más se pide ahora mismo.
Pues me deixem... reinventat. Espera, digues.
Sí, digui jo.
Perdó, Digues tu, Joan, dispara.
Clar, que els que no ens veiem per ràdio, escolta'm, i es fa complicat això. Jo sí que els hi voldria preguntar què hi ha de cert en allò de fer pizza, no sé com dir-ho, Saps allò que fan amb el dit, amb la pizza, que la fan a l'aire i girar? Això es fa quan es fa una pizza, realment?
Ja et dic jo que no, perquè ho estic veient. Tenen un forn de llenya i posen la pizza i ho mouen amb la pala. Però escolta, em pregunten per la tècnica, un cop la pizza està al forn, que el presentador crec que ha vist moltes pel·lícules, i diu que si es fa girar amb el dit i tal. És que això no ho feu aquí?
No, eso se hace en los circos, en la pizzería no. Aquí mantenemos la tradición, abrimos a mano, sin mucho parafernalia, la verdad. Es muy... un trato mucho más delicado, mucho más respetuoso con la masa.
Has entès, Joan? Això no és pel circ.
Perfectament.
I escolta, una altra cosa, la tècnica de la massa, la deixeu reposar molta estona, no? O què feu exactament? Perquè a mi m'ha semblat veure que era una de les vostres especialitats, reposar la massa. No sé si és així o si ho fan totes.
Bueno, digamos que especialidad es todo lo que hacemos, le damos la misma importancia a la masa que a los ingredientes, pero sí que es verdad que para hacer la masa utilizamos una harina de la zona de Solsona, aquí en Cataluña, que es una harina ecológica, que de un trago de un grano de trigo muy antiguo, y lo que hacemos es hacer una fermentación directa, pero con muchas horas de fermentación. Mínimo son 60 horas hasta las 90 casi que puede llegar a fermentar la masa. Entonces, lo que hace es que la masa sea una masa muy muy ligera y que te puedas comer hasta dos pizzas sin notarlo.
Olma. Oh,
mira qué bé.
Olma. Jo tinc una pregunta, ja veig, que ells tenen la seva tècnica i li estan donant una volta a tot, però clar, jo, si no tinc mal entès, a Itàlia hi ha dos grans escoles de pizza, que és la romana i la napolitana. Aquest premi diu que han estat a Nàpols i tal. No sé si ells, com a base, mai millor dit, tenen la pizza romana o la napolitana. Són més napolitans o romans?
Em pregunten per l'altra banda de la ràdio, del Pinganillo, si sou més romans o napolitans, en el sentit de l'escola, de l'estil de pizza.
L'estil més napolitano. O sea, porque el estilo napolitano es tiene el borde más ovalado, más tiempo de fermentación, es un estilo, pero no seguimos ninguna manera estricta napolitana de hacer la pizza. Hemos desarrollado esta masa para que encaje nuestros ingredientes, pero sí que si tuviera que dar un estilo a nuestra pizza sería napolitana.
I una altra pregunta, com a experts pizzeros, podríem dir, és cert allò de que menys és més? És a dir, quan menys ingredients hi posis en una pizza millor, o sou del tarannà d'anem-li posar una mica de tot?
Bueno, depende mucho. Evidentemente, cuanto menos mejor si lo que pones es de buena calidad. Y puede ser también mucho y bueno si lo que pones es de una calidad buena. Yo creo que la cantidad de ingredientes implica que sea mejor o peor la pizza. Sí que implica la calidad de esos propios ingredientes que metas. Si metes muchos y son muy buenos y los combinas bien, también es increíble.
Olma, jo no puc acabar aquesta connexió sense saber una altra cosa.
Dispara.
A la pizza, pinya o no?
No em facis preguntar això.
Sisplau, passa vergonya.
Que no penso preguntar-ho. Mira, el presentador... Sí. Mira, antes la pregunta sense que li fes, només per la meva resposta.
Perquè és la pregunta que els hi fa tothom.
Ah, segur.
Que sense pinya, sisplau.
Bueno, nunca digas nunca. Nosotros aquí hacemos combinaciones un poco extrañas, digamos, con respecto a la tradición napolitana de pizza. Nunca hemos hecho una pizza con piña que ha estado en la carta. Siempre hemos hecho alguna cosita fuera de carta y bueno, yo digo nunca digas nunca, no sé qué opina Rafa, pero nunca se sabe.
Escucha, ¿cuál es
la combinación? Rafa, que opini el que vulgui, nunca digas nunca.
Escucha, ¿quina és la combinació més estranya de pizza que han fet?
Quina és la combinació més estranya de pizza que heu fet, encara que sigui a la carta o fora de la carta, la cosa més estratosfèrica i que s'hagi menjat,
Hemos hecho tantas ya, hemos hecho con calamares, con cepionets, con pulpitos, crema de guisantes, calabaza. Ahora mismo tenemos una que en vez de tomate tenemos crema de piquillo, boquerones en vinagre, alcaparras.
No, es increíble. Increíble.
Pizzas durante estos 5 años así distintas y que son un poquito más raras.
Gamba roja, és veritat, està apuntat a la pissarra.
Imagina't.
Gamba roja de Palamós.
Escolta, Sartoria Panatieri, aneu-hi, que trobareu unes pizzas. Jo hi he anat, i de veritat que les pizzas que fan són boníssimes, són espectaculars.
No, Joan, no em pengis, que jo abans vull provar la pizza, ja t'aviso,
No et penjo. Fem una cosa, prova la pizza, em dius què tal,
sí?
Ja et deixo jo amb l'encàrrec que t'he donat abans.
Mira, n'estic dels teus encàrrecs. Us dic, ens acaben de portar una pizza treta del forn de llenya que fan aquí mateix, perquè a part el concepte de cuina que tenen és concepte de cuina obert, que tu veus com preparen la pizza, que està molt bé.
Que bé.
Llavors, la tenim aquí davant de nosaltres. Quina pizza és? Explica'ns. És la margarita, és la vostra invenció de margarita, no?
Esta es nuestra reinvención de la margarita, que en lugar de llevar salsa de tomate natural en la base, lleva una salsa de tomates cherries asados en el horno con albahaca y ajo, y en lugar de llevar las hojas de albahaca que llevaría la margarita normal, lleva una salsa holandesa hecha con la clorofila de la albahaca.
Que és el que veiem de color verd, no?
Efectivamente.
Clar.
Escolta, sí, doncs anem a tastar-ho. Estic... ara els diré que m'aguantin el micro.
Tira.
En Jorge, que està a la meva mà dreta, m'està aguantant el micròfon, i l'Olma... intentant-ho des d'un sofà, es menja un tall de pizza amb un tovalló, d'acord?
L'Olma és ella, l'Olma és ella.
Ai, ai, l'Olma sóc jo.
Sí.
Imagínate que ara dice que és la peor pizza que s'ha comit.
Ai, Déu meu, que bo.
Què, Giró? Com ho tenim, això?
Un moment.
Ah?
Us prometo...
No, ja us he dit que és bona la sartoria panettiere.
La massa. Sí. La massa és superfina i és veritat que te'n podies menjar dues.
Que bé.
I això d'albaca, com era la reducció d'albaca, no?
És una salsa holandesa d'albaca.
Sí, sí. Plan,
és la salsa holandesa tradicional, però en lloc de echarle, hacerla con mantequilla, se hace con un aceite d'albaca.
Fixa't.
Està boníssima. Fixa't. Tu, Joan, jo aniré a més pizzeries, bàsicament perquè estic menjant una pizza asseguda envoltada de dos homes, que un m'aguanta el micròfon i l'altre em va
Vinga,
parlant.
Vinga,
estic a la glòria.
Escolta, Olma.
Un selfie.
Exacte, fes de selfie. Gràcies per aquesta connexió. I sí, l'encàrrec. Olma, gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, adéu.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Tres quarts de... Què fas picant la taula?
Ole.
Que ràdio, això, eh?
Puja,
no conec a ningú que faci ràdio i piqui la taula.
Puja la sintonia, José, és fantàstica.
Tot bé, avui? Espera't que arribi la pizza, veuràs tu.
Després de la teva rajada de Messi no m'he recuperat encara.
I espera't. Avançaran moltes coses aquesta
temporada.
Vols
dir que l'Alma ens portarà una pizza?
L'encàrrec el tenia.
Quan trigaran a arribar?
L'encàrrec el tenia.
Perquè jo marxo d'aquí una estoneta.
Marxa.
Tens raó.
Exacte.
Tens raó.
No tinc cap mena de problema.
Exacte, més per vosaltres.
Exacte, és així, és així. Un minut que passa de tres quarts de dues.
Sí.
Què?
Queda poc ja.
Re.
Ho rematarem això amb el Bona Vesprada, dia històric.
14 minuts, dia històric.
Estàs content que s'ha parlat català al Congrés?
Sí, home. M'agrada molt. Vols que connectem un moment amb el Congrés?
Va, a veure què estan
dient.
Mira,
tira.
A veure què estan dient.
Va. Donarem bidès. Modu azkar eta oker batean.
Mira,
¿et queda clar?
Digo que los grupos proponentes ara. Pretenden aprobar fet... la modificación
no.
del
reglamento un canvi, un canvi.
Sin la necesaria deliberación.
Va, para el Euskera, no sé qui és.
No sé.
No sé.
No sé si és Òscar Matute o... No, no sé si és Aitor Esteban o Òscar Matute.
Déu-n'hi-do.
Sí, no sé qui és.
Sí, coneixes gent, tu.
Ara puja Gómez Besteiro, que és el primer que hem escoltat,
Besteiro.
Que és el diputat del Partit Socialista.
Besteiro.
Què
diu Ferran Gallec?
Ja ho ha fet, ja ho ha fet abans en Gallec.
Ja ho ha fet.
Sí, ho ha fet abans en Gallec.
I és de quin partit?
Socialista. Partit Socialista.
Ah, perfecte. Molt bé.
Sí.
Súper a favor. Bueno, dia històric.
Sí.
Escoltes, mentre arriba la pizza
sí.
de la girocleta... Clar, jo li he dit, això t'has de comprar una cistella o algo.
Sí. Cabravo.
A veure, abans de passar a la... Exacte. Per cert, tenim una cistella Cabravo,
sí.
una pregunta, etcètera, etcètera. Què espereu del Barça a la Champions, recordem-lo.
Etcètera.
663-99-30-62. Una cistella meravellosa en productes de proximitat.
Espera't.
Ara, mira.
De Champions,
bueno,
eh?
Què espereu del Barça a la Champions? Serà la pregunta d'avui. Segur que ens han arribat alguns àudios. Entrareu en el sorteig que farem divendres.
663-99-30-62.
Val, per demanar una... Per... respondre les
és
preguntes
així.
Que bravo o per demanar al doctor Jacinto Ara. Valverde per algun Ara. Problema que tens.
Núria Ros, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal? Molt bé, perfecte.
I l'Andreu?
No, s'ha quedat fora avui.
No, l'Andreu diu que...
Aquí la gent fa el que vol, eh?
Apa, aquí!
És una anarquia. No hi ha respecte.
No creguis que és una anarquia, eh? Aquest equip es convertirà bastant en una dictadura soviètica, ja t'ho dic jo.
Abans hem entrat tots, que m'ha dit l'Àngel, sembla un exèrcit. No sé en quin moment... Hem baixat tots com marcant el pas.
Seria a les 8?
Com... No, era, no? Era mig matí. No sé en quin moment està, que diu, Déu-n'hi-do,
no sé.
Quina seriositat i quin... Sí, m'ho ha dit.
No,
escolta una cosa.
Molt professional.
Ara passem a les notícies, que sé que és un moment que tothom espera amb molta il·lusió.
Sí.
Però...
Sí. Des de casa, frisant.
Ha tornat el foraster.
Sí.
El Quim Masferrer.
No em diguis que...
Estava a Camprodon.
Sí.
El programa que es va emetre ahir.
Es va trobar
una personeta. Una joia fantàstica,
joia.
Que vull que els nostres oients, per si no han tingut l'ocasió d'escoltar-lo, doncs descobreixin. Es troba a un nen que li va fer el programa.
No, absolutament. La temporada,
nen,
diria jo.
Un nen
jo.
Que parlant de la nostra situació política...
Sí.
No té pèls a la llengua.
Tu entens que no em pot demanar a mi que vingui el tren a Camprodon?
Sí, jo ho entenc. Es demana als lladres de dalt que ens roben cada dia.
No, no, no,
Miquel.
Miquel. No, Biel. És
Biel. Biel.
L'àvia li diu, Biel.
Que una, sí que té una mica de veu de, del Biel. Nen de Vent del Pla.
Sí, sí, no? És increïble.
Núria, què?
Sí,
bé, normal.
Els lladres de dalt.
No, però espera't, espera't. I li demana el Masferrer, li diu, qui són els lladres? Qui són?
A veure, un moment. Ui. A veure, un moment. Els lladres de dalt, qui són els lladres de dalt?
El govern.
El govern.
El govern que ens roba cada dia uns quants calarons
ara,
a cada persona.
Ara.
Ah, sí?
D'on creus que treuen els calarons a les nostres butxaques?
Mira.
Que ens roben.
No ens roben. Ens roben els polítics.
Els polítics ens roben.
De los creadores de Madrid no.
Sí.
I va acabar fent un alegat sobre què haurien de fer els polítics.
Va, som-hi.
Tindrien que fer...
Digue'm.
Que la població estigués sí. més orgullós d'ells... I que no agafessin tants impostos, que ara, rebaixessin mira. Una miqueta més, perquè si no és que ens estan escurant les butxaques i no tenim ni pel pa de cada dia.
Ni pel pa de cada dia, escolta'm.
No tenim ni pel pa de cada dia.
Quina emprenyada Déu porta, Déu. Eh?
Està com una moto aquest nen, sí, que sí, té sí, futur sí, sí. a la televisió, a la política, sí. o no sé...
No t'agrada també Quim Masferrer quan hiperventila? Que fa allò de...
No el tinc controlat, no el tinc controlat.
És molt gràcies, m'agrada molt.
Abans de passar, un altre cop, abans de passar a les notícies, ahir va ser un dia de nens a les xarxes.
També?
Aquest no te l'esperes.
Ai.
Perquè és un nen que va sortir a un programa d'aquesta tarda de
col·lecció
del Apunt Televisió Valenciana.
Home, sí.
L'antigua Pesetes, pues l'antigua Canal 9.
La seva.
I és, atenció, em fa molta il·lusió que entri un nen parlant valencià, però a més un valencià. Supervalencià, és
Val.
A dir, ple d'espardanyades per tot arreu,
sí.
parlant del segon club dels meus amors, que és el Club Esportiu Castelló.
Som-hi.
Vale? Doncs aquest li posen el micro i succeeix això.
A què heu jugat vosaltres?
A tot el que hem pogut. I jo volia enviar un missatge molt fort per al Club Esportiu Castelló, que este any pugem a segona 100% amunt del Castelló.
Vamos, vamos a ellos.
Ay, sin así.
Señor, ojalá puchem. Ya está, era tu missatge. De...
Era el meu missatge. Sempre he intentat que la tele poder dir això, eh? Gràcies, Castelló, m'ho dona tot. El camp és increïble, l'afició també. Vos vull a muntó.
Vos vull a muntó.
Castelló, m'ho dona tot.
M'ho dona tot, Club Esportiu Castelló. Però a mi m'agrada molt quan diu, què heu fet? Doncs hem jugat a tot el que hem pogut.
I ja està.
València és meravellós.
Nens i la
tele. Si no existís, s'hauria d'inventar.
Ara.
Vinga, va, d'aquí 9 minuts arribarà Toscano amb la informació seriosa, però nosaltres tenim ara Estel Migdiada.
Va, i comencem amb els titulars de la jornada, perquè Espanya no aconsegueix de convèncer el Consell de la Unió Europea d'aprovar l'oficialitat del català. La reunió ha durat durant 40 minuts i ha clos sense que l'assumpte es sotmetés a votació.
Els encarregats de fer-lo han estat apropant-se als eurodiputats i els han dient frases com «Ay, venga, hombre, pero ¿qué te cuesta decir que sí? Va, hazlo por mí», m'agrada molt, «y si me das el sí, te deberé una muy gorda».
I en plana dels idiomes, el català arriba al Congrés.
En els minuts que porta en marxa el sistema, ja s'han registrat 59, tindré que... 16, pues bueno, 23, piju, 43, pues pos, i 6, entonces. L'alegria gran dels traductors és que han aconseguit traduir la paraula estaquirot, dita per Gabriel Rufián, cosa que els ha fet molta il·lusió. Ara bé, la il·lusió ha durat poc, perquè s'han adonat que el diputat no volia dir estaquirot, sinó que estava preguntant si està aquí rot, referint-se a una part una mica trencada del faristol del Parlament.
I un camió incendiat obliga a tancar tots els accessos a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat.
Radio Estel ha pogut confirmar, això és la Sílvia que no para, que es tracta de la mateixa furgoneta plena de droga que ahir va aparèixer en una cala catalana. Les autoritats han informat que Joel Joan no ha patit danys personals.
I detingut un veí de Barcelona per fer-se bízums a ell mateix amb contrasenyes robades.
En declaracions a aquesta casa, concretament al programa Tot Sardana, el veí ha dit que, clar, és que jo sopo moltes vegades sol i pensava que avui en dia, si no fas alguna cosa amb el bízum després de sopar, et fan fora de la societat.
Més informacions. A aquesta hora desapareix un avió de 80 milions de dòlars volant sense pilot.
Hores després ha estat trobat dins la tofa de Donald Trump, justament amb diversos objectes personals d'Àngel Yasser.
I cel de Barcelona surt ple de chemtrails.
A veure el que són els chemtrails?
Sí, home, sí, és el fumet aquell que surt.
Les traces blanques que deixen els avions i tal, no?
Sí.
Doncs el meteoròleg de l'Observatori Fabra de Barcelona, Alfons Puertas, ha captat la imatge d'aquests chemtrails just a la sortida del sol. Per la seva banda, el seu company meteoròleg, Carles Prat, ha captat mitja plantilla de Telecinco mirant al cel fascinats per línies blanques tan enormes i belles.
D'altra banda, els viatges de l'Imserso es posen per fi en marxa després de fracassar els recursos.
Serà un alleugeriment per a nosaltres, han declarat l'Associació d'Obrers i Paletes de Catalunya. No és agradable treballar amb tantes persones mirant-te fixament com un objecte. Per part seva, l'Associació de Pares Treballadors de Barcelona ha anunciat una marxa lenta perquè, és clar, a veure qui porta ara els fills a les extraescolars. Xavier Trias ja ha reservat plaça per Benidorm.
Apa, aquí.
I en plana cultural, l'actor Max Iglesias, que està canyon, ha declarat que si no fos perquè té els ulls blaus, ja tindria un Goya.
Per part seva, el nou president de l'Acadèmia del Cinema, Fernando Méndez Leite, li ha volgut brindar solucions. O bé que es posi lents de contacte marrons, a veure què passa, o bé que miri a Wallapop, que hi ha Goyas per 20 euros negociables i como nuevos.
Escolta'm, això de Canyon seria la segona pel·lícula de Jamón.
Canyon.
Val.
Digues l'únic.
Woody Allen obre el Festival de Jazz de... Ai, Déu meu. Woody Allen obre el Festival de Jazz de Barcelona amb un concert al Teatre Tívoli.
Asseguts a primera fila hi eren Dani Carvajal, Luis Rubiales i el president de Portugal, que no han deixat de cridar ¡Monstruo! ¡Que eres un monstruo!
I en plana solidària, Rafa Nadal i Pau Gasol participen en un torneig de golf solidari.
La seva participació ha durat 5 minuts fins que s'han adonat que el torneig era en suport dels idiomes minoritaris.
Fins aquí la informació general. Anem cap als esports. I en plana esportiva, la Reial Federació Espanyola de Futbol cita les...
Torna-me.
Volia posar la veueta aquella.
Vamos!
La Reial Federació Espanyola de Futbol cita les futbolistes a València per minimitzar el focus mediàtic.
A més, dins de la federació també es contempla portar-les a totes encaputxades a un punt indeterminat de València, fer-les baixar amb una brúixola i un pack de supervivència a base d'orxata i paella, tot per protegir-les.
I el Barça torna a la Champions.
Complicat aquest titular, eh?
Molt. Molt difícil.
Preguntat per si tindrem novetats per aquest retorn, Xavi Hernández ha dit que està pensant en una nova gomina especial, efecto mojado, i en no portar els pantalons tan arrapats. Europa ens mira, ha dit el tècnic de Terrassa.
Dit això, l'hora de l'entrevista. Vinga, va, doncs ara ho dèiem, el Barça torna aquesta nit a la Champions. 11 mesos després, els de Xavi s'enfrontaran a l'Anvers, a Montjuïc, encara amb la baixa d'Araujo, amb tota la il·lusió. Per copsar una mica l'estat d'ànim de l'afició, podem saludar ara mateix a l'Enric Reixac i Maixens. Ell és president de la penya blaugrana Bogarde, de Badalona. Enric, què tal? Bon dia.
Bon dia.
La penya Bogarde, eh?
Home, la pilla del Boc.
Val. Germana cosina de la penya Petit. Com viu la reestrena del Barça a la Champions aquesta nit?
Com? El que?
Deia que com viu si el Barça torna a la Champions, no, avui?
Quan? Avui torna?
Avui aquesta nit, no?
La Champions?
Sí, home, sí, avui a les 9 del vespre.
Però no juguem la UEFA, nosaltres.
Aviam, senyor Reixac i Maixens, de la penya blaugrana Bogarde, a veure, la UEFA ja no existeix, ara es juga el que se'n diu la Champions.
Ah, doncs, primera notícia, i però no ho fan, això.
Això ho fan per Movistar.
Per TV, per la Tele3 ho fan?
No, per Movistar.
Escolta, doncs, no sé, jo només miro TV3. I això ho sap el Robson?
Com que el Robson?
A veure, el Bobby Robson, l'entrenador.
Però el Barça d'ara l'entrena Xavi, eh?
Qui Xavi? El Xavi Trias s'ha posat ara entrenador, ara. No,
Xavi Hernández.
No el conec.
En fi, millor deixar-ho perquè està sent complicat, això, eh?
I jugarà el Reisinger? Ho saps, si jugarà el Reisinger?
No, ja no.
I el Cocu juga?
Ui, Cocu.
Marcial a l'extrem. Miguel ja està bé o què?
Sí.
Sobretot que jugui el Schuster, eh?
Sí, diuen que està molt per jugar, Schuster, sí.
Schuster, home, és qualitat total.
Escolti'm, senyor Enric Reixac i Maixens, de la penya...
El Kluivert jugarà,
No, Kluivert no està ni convocat avui.
Que diuen que la té molt llarga, el Kluivert.
Sí. Deia, senyor Reixac i Maixens de la penya Blaugrana Bogardi, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui.
Bon dia.
Adéu, bon dia, bon partit, que vagi molt bé. No sé quin partit mirarà, però bon dia. Va, un minutet que passa... Un minutet i ja arribarem a les dues del migdia. Ara sí, la informació veraç i contrastada amb Xavi Toscano i tot l'equip dels informatius a l'Estel Migdia. Com sempre, gràcies a tot l'equip per fer possible 6 hores de programa un dia més. Demà ens hi tornem a posar la caravana a partir de les 8 del matí. Que vagi molt bé, adéu-siau. We'll be right back.